34 minuts per sobre de les 9 del matí, obrim la nostra finestra de seguretat ciutadana. Avui li toca el torn a la protecció civil. Ja sabeu que cada setmana anem variant i us anem explicant una mica alguns conceptes generals del que significa la seguretat ciutadana. Avui ho fem de la mà de la cap de protecció civil de l'Ajuntament del Prat, la Meritxell Espanyol. Què tal? Com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia. Molt bé. Gràcies per convidar-me una vegada més.
Doncs avui anem a una mica explicar aquest document mare, no? O macro.
El llibre de Petete.
Exacte.
El llibre de Petete.
És la Bíblia, sí. Pel que fa a la protecció civil, que es diu DUPROCIM, no? Aquestes
correcte.
Cicles, què significa?
Doncs mira, el DUPROCIM, com bé has dit, no? Com hem dit, és el llibre, és el libro gordo de Petete, municipal, en aquest aspecte, en temes d'emergències. DUPROCIM significa document únic de protecció civil municipal, i és aquest document on s'estableix tant el marc orgànic com el funcional de totes les emergències que poden haver en el municipi, al Prat. Val? Per una part, tots els plans d'actuació sobre aquests riscos que poden afectar sobretot a persones, a béns i al medi ambient. Vale? No només és a persones, sinó també a béns, estructures, edificacions, etc., i també al medi ambient, val? Del nostre municipi. Per tant, són riscos, després explicarem, riscos territorials, riscos especials, etc. I per una altra banda, aquest document també recull els procediments operatius per segons aquests riscos que poden fer-se efectius a la nostra ciutat, al nostre municipi, depenent també de la gravetat de cada risc, donant resposta adequada a aquestes possibles situacions d'emergència. Vull dir, és un document que està molt ben estructurat, que té, evidentment, doncs, un índex que es regeix per una normativa, per un decret, i que, per tant, integra tots aquests riscos possibles que poden haver al municipi que poden afectar a les persones, als béns i al medi ambient.
De fet, ens has portat un exemplar, no?
Correcte.
Perquè el veiem,
correcte,
i és bastant,
exacte,
imponent,
sí, vull dir que si haguéssim de parlar d'aquest document que tinc aquí davant, que t'he portat perquè el veiessis, de 300 i pico pàgines, no acabaríem avui, sinó que estaríem un mes sencer, segurament com a mínim, parlant d'aquest document.
O sigui que no hi ha lloc a la improvisació,
no,
quan passen aquest tipus d'emergència i de problemàtiques,
sí, no? Sí que és veritat que de vegades, evidentment, donada la circumstància de l'emergència de més, doncs, has de fer una miqueta
d'adaptació, potser,
d'adaptació, no? d'intervenció més ràpida, però sí que és veritat que aquest document el que permet és tenir-ho tot per escrit i tenir el guió bàsic, base, per tirar endavant amb qualsevol tipus d'emergència que, evidentment, es pot donar en el nostre municipi.
Anem una mica amb el detall de quins són els plans que formen part d'aquest document.
Mira, doncs aquest document diferencia bàsicament en tres tipus de plans. Val? El que es diu el Pla Bàsic d'Emergències Municipal, que integra aquests riscos territorials que us deia abans, que et deia abans, de territorials i especials, etc., vale? Doncs estan integrats en aquest Pla Bàsic d'Emergències Municipal. Val? I són els riscos que poden afectar en el nostre territori, com per exemple són les emergències per fred o calor, la concentració de persones. L'altre dia parlàvem, no?, a la Festa Major, de que vam activar el pla per risc de concentració de persones, no?, aglomeració de persones durant els actes de Festa Major. També el transport de viatgers per ferrocarril, per fort tonatge també a la platja, per contaminació ambiental, per un tall d'abastament energètic, per atemptats terroristes, possibles atemptats terroristes, incendis, explosions, etc. No? Són aquests riscos que es diferencien en naturals i antròpics. Val? Els naturals, ja ho diu la paraula, una mica de fenòmens meteorològics, sobretot fenòmens naturals del medi ambient, que són riscos que afecten el municipi, i els antròpics, sobretot, són aquells riscos que van associats a l'activitat humana, a l'activitat, no?, que fa l'ésser humà, no? Pues, la concentració aquesta de persones que dèiem, una possible contaminació ambiental o de les aigües també del riu o del mar, no? L'atemptat terrorista, el d'arulls, vandalisme, sabotatges, risc nuclear, radiològic, són tots aquests riscos de tipus antròpics que també podrien afectar d'alguna manera en el nostre municipi.
Vale? I dins d'aquí poden passar que a la vegada es donin dues circumstàncies de les que hem explicat,
correcte,
com per exemple l'apagada, que era un tall d'abastament energètic,
correcte,
es va haver d'evacuar moltíssima gent que en aquell moment estava anant cap a Barcelona en tren.
Correcte.
No? Llavors aquí tenim la part del transport de viatgers en ferrocarril i la part, per exemple, del tall de subministrament. No?
Correcte. Aquí, per exemple, amb aquesta apagada que comentes, que em sembla va ser el 28 d'abril, si no m'equivoco.
Sí, va ser l'abril.
Jo encara no estava a Protecció Civil, però com a prevenció de riscos laborals, perquè jo em dedicava abans a la prevenció de riscos laborals dins de l'Ajuntament amb els meus companys, clar, també vam haver d'actuar, perquè una del grup de persones que ens vam quedar atrapats, entre cometes, en el nostre equipament vam ser nosaltres, no? I llavors no podíem tancar les portes perquè automàticament, per una emergència, les portes que són automàtiques s'obren directament i es queden obertes.
Clar.
Llavors, amb l'apagament que va haver, amb l'apagada energètica que va haver, les portes no es podien tancar i llavors no podíem abandonar l'edifici municipal. I a banda d'això, l'edifici que teníem al costat va quedar, si no recordo malament, alguna persona no de treballadora, sinó del municipi, algun ciutadà, que es va quedar atrapat a l'ascensor. No? Jo sé, em consta que bombers, per exemple, van haver d'evacuar i d'intervenir en diferents edificis, ja no municipals, sinó a vivendes, habitatges, que hi havia gent que s'havia quedat atrapada a l'ascensor. No?
Sí.
Bé, va ser un dels riscos que vam tenir, que bueno, en aquest cas doncs, es va intervenir en aquell moment com es va poder, es va crear el CECOPAL, que és el centre de coordinació de les emergències a nivell municipal, que ho tenim establert a policia local, vale? A prefectura, i allà es van decidir quines actuacions i quins grups d'actuació, que també veurem més endavant què són, havien d'intervenir en aquella emergència, perquè no deixava de ser una emergència. Vam tenir la sort que va durar molt poc, en altres municipis va durar més, però aquí al Prat vam tenir la sort que va durar doncs, 3-4 horetes com a molt, no? Segons en quins barris també, perquè es va anar establint la comunicació i la il·luminació i demés a poquet en diferents barris. Però bueno, vam activar. Sí,
és veritat que l'actualitat ens ha portat una mica a entendre i a qui ens interessin més aquests plans, cosa que potser fa un parell d'anys no en teníem ni idea ni potser cap interès, no? Arran de la Dana, malauradament.
Sí, malauradament.
I arran també d'aquesta apagada general, on vam veure com s'activaven tots aquests serveis. Hem après una mica, però és veritat que ara ens interessa més saber com estem preparats per les emergències, perquè també estem en un moment on la crisi climàtica ens arriba i de prop. Anem amb d'altres plans, en aquest cas amb els plans d'actuació municipal, que potser sí que ens sonen una mica més aquestes cicles.
Sí, tal com dèiem, en el DuproCIM hi ha doncs, diferents tipus de plans. No? Acabem de parlar del Pla Bàsic d'Emergències Municipal, amb aquests riscos naturals i antròpics, no? I després tenim el Pla d'Actuació Municipal. El Pla d'Actuació Municipal és aquell pla que integra aquells riscos que són més especials, que també afecten o poden afectar el municipi, però que tenen un pla propi que ve de la Generalitat de Catalunya, val? A través de, bueno, de Protecció Civil de la Generalitat. Vale? I que, evidentment, depèn de el tipus de municipi, etc., són d'obligar compliment pel propi municipi. Per exemple, com tenim més de... Aquí al Prat som més de 20.000 habitants, doncs hi ha molts plans d'aquests especials de la Generalitat que són d'aplicació obligatòria. Val? Per tant, estem parlant de l'INUNCAT, de l'INFOCAT... Bueno, l'INFOCAT, per exemple, en aquest cas... L'INFOCAT és el de incendis forestals. Val? En aquest cas, l'INFOCAT està recomanat. Aquí, menys mal, no? Tenim la sort perquè aquí al final ens aplica quasi tots els plans especials de la Generalitat, no? Excepte aquest, que és recomanat, no? Perquè aquí no tenim molta arbrada, no tenim molta massa forestal i, per tant, doncs aquest, si el volem introduir en aquest DuproCIM, el tenim, eh? El tenim posat encara que sigui recomanat. No? Però, bueno, el NeuCat... que el Neucat doncs, té un risc baix, però sí que és veritat que amb la crisi climàtica que estem tenint i els canvis meteorològics i fenòmens meteorològics que estem tenint cada vegada més reiteradament, el municipi, doncs, evidentment, doncs, i per tant, som més de 20.000 habitants, doncs el Neucat també ens aplica. No? El Pla Seccat, que és el d'indústria química, el RatCat, per exemple, és el tema del risc radiològic, pel simple fet de tenir l'aeroport Josep Tarradellas aquí al costat, doncs estem en el radi d'afectació d'una possible emergència per risc radiològic i, per tant, doncs, hem de tenir aquest pla integrat en el nostre DuproCIM, no? El Sismicat, el Bencat, el Transcat, que és de transport, i el d'emergència per pandèmies, que aquest, evidentment, arrel del Covid, no? Doncs també van fer aquesta actualització i doncs per municipis de més de 20.000 habitants on doncs, pot haver, evidentment, una pandèmia de qualsevol tipus de virus, etc., doncs també el tenim integrat en el nostre DuproCIM.
Molt bé. I ens queda un d'aquests tres plans que hem explicat a l'inici.
Tenim els plans d'autoprotecció. Els plans d'autoprotecció són, ja ho diu la paraula, sobretot l'ha de fer aquelles empreses que compleixen amb la normativa d'autoprotecció, també ve d'un decret de la Generalitat, el 30-2015, i són plans que el que fa és estableix l'organització, la pròpia organització d'una empresa, vale, en una possible emergència, amb els seus propis recursos, val, tant humans com materials, d'acord? Per això se li diu pla d'autoprotecció. En principi, tu has d'elaborar aquest document on amb els teus propis recursos humans i materials has de fer front a qualsevol tipus d'emergència que es pugui donar dins de la teva instal·lació, de la teva empresa. No? Per tant, és d'obligar compliment per segons quines empreses, també segons els requisits que diu la norma, val? Tant per empreses privades com per empreses públiques i per activitats també públiques. Vam comentar-ho per Festa Major, vam haver de fer un pla d'autoprotecció del piromusical, per exemple, dels concerts, perquè és una activitat temporal, no? Però donat l'aforament que podien haver en aquests concerts tant al Julio Méndez com a la Fondo d'en Peixo i com a l'Espai de la Renfe, vam haver de fer també uns plans d'autoprotecció. D'acord? Doncs és això, amb els teus propis recursos, com t'organitzes per fer front a segons quin tipus d'emergència o segons quin tipus de risc.
Això a les empreses moltes vegades també doncs, s'explica, es treballa, sobretot empreses que tenen clients, no?, que entra gent i que doncs, has de protegir-los en cas d'emergència, has de tenir un punt, no?, segur d'informació fora de l'establiment i poder doncs, comprovar que tothom ha sortit en un moment d'accident doncs, o del que calgui. No?
Clar, perdona, aquests plans estan molt bé que, evidentment, quedin reflectits en un document, però, evidentment, això no ha de quedar en paper mullat. El document l'has de tenir perquè és la base, però després hi ha el que es diu la implantació del document. I què és la implantació? Doncs la implantació és que s'ha de fer una formació a tots els ens implicats, els agents implicats en una emergència i també has de fer simulacres, exercicis de simulacres, val? Simulacres de despatx o simulacres pràctics, val? Que es diu. Per tant, bueno, aquest DuproCIM també està establert doncs que s'haurà de fer la implantació. Precisament el dilluns vinent fem una primera formació a molts agents implicats, sobretot a nivell polític i de CAPs, de servei, etc. Els hem convocat a una formació per explicar-los aquest document que estem parlant, el DuproCIM, i per fer aquesta primera implantació d'aquesta formació. Més endavant es planificarà doncs, un simulacre. Val? Intentaríem fer dos a l'any, però després sí que la implantació s'acaba acaba amb la realització d'un simulacre, o bé de despatx, o bé, més pràctic, in situ, dins del municipi, i bueno, posant una situació complexa per veure com realment actuen tots aquests grups que han d'actuar en una emergència.
Al final és veritat que en una emergència, quanta més informació i més clar tinguem el procediment a seguir, no?, millor segurament podrem actuar. Que a vegades el xoc va, ens ve, no?, precisament de no saber per on començar ni com actuar. Per tant, el millor sempre és saber quin és el procediment adient i després intentar seguir-ho al màxim. Ja sabem que, depenent de quines circumstàncies, doncs unes persones reaccionen millor que d'altres, però
és difícil.
Tenir informació és bàsic.
Però si fas una pràctica, al final acabes sabent, ja de per si, ostres, hi ha una emergència i tal, què haig de fer? Doncs haig de fer això. I per tant, la implantació és molt important també.
Com funcionen? Com s'activen aquests plans? Quins són els criteris que se segueixen?
Bé, aviam, els criteris que es fan servir és a través d'aquests procediments operatius que dèiem, que són com unes fitxes on s'estableixen les tasques preventives i també d'actuació i operatives per cada risc que tenim contemplat en aquest DuproCIM. Doncs amb aquests procediments operatius per cada grup d'actuació se'ls explica quines tasques, tant preventives com operatives, han de dur a terme segons quin risc. Val? Ja et dic, està molt ben descrit a cada grup d'actuació què ha de fer en qualsevol tipus d'emergència. Sí que és veritat que les emergències també s'activarà una mesura o una altra en funció de la fase d'emergència que haguem establert. Per exemple, hi ha tres tipus de fase d'emergència: la prealerta, l'alerta i l'emergència, que en alguns casos, en alguns riscos, l'emergència pot ser 1 o 2, que vol dir que té més gravetat d'afectació al municipi o menys, o una mica menys de gravetat. Quan hi ha una emergència, hi ha gravetat segur. El que passa és que la diferenciem entre emergència 1 o emergència 2. Val? Llavors, en funció de la fase, en quina fase s'hagi activat aquest pla, s'actuarà d'una manera o l'altra. Per exemple, en la prealerta no comporta l'activació de cap grup d'actuació, sí que els poses en alerta, els hi dius, ep, hem activat aquest risc en fase de prealerta, per exemple. Et vaig a posar un exemple molt
aquí
clar.
Aquí seria bombers, policia, no?
Sí, et volia parlar d'un risc. Per exemple, ara fa uns dies que tenim la comunicació de que avui podia ser un risc, podia haver el risc de ventades, no? De ventades fortes, de fort tonatge a la platja, etcètera, etcètera. De moment estem veient que l'avís era a partir de les 6 del matí, de moment veiem que fa un dia genial, meravellós, amb un sol radiant que fa molta calor, a més, i que per tant, ostres, no hi ha vent. Val? Per tant, no hem activat cap fase del pla, ni en prealerta, ni en alerta, ni en emergència. Ens estem esperant a veure l'evolució de com va el dia d'avui per decidir, el comitè d'emergències, per decidir si activem o no activem. No? Però en qualsevol cas haguéssim activat com a molt la fase de prealerta, que poses en sobreavís a tots els grups que han d'actuar i a partir d'aquí, si l'evolució va a pitjor, evidentment, doncs passaríem a la fase d'alerta o d'emergència si veiéssim que amb els nostres propis recursos no podem fer front a aquell risc, a aquella emergència, no? Uh-huh. Però no és el cas. Et volia posar l'exemple d'avui perquè ahir em consta que
va haver
persones, van haver moltes persones que van trucar a l'Ajuntament preguntant si avui tancaríem els patis de les escoles, es suspendrien les activitats a l'aire lliure, i vam dir no, de moment no fem res, perquè com veiem que de moment veiem que el risc no s'està fent efectiu, doncs esperem a veure l'evolució. Sí que estarem, evidentment, a l'aguait de què passa i com va evolucionant, però ja et dic, a hores d'ara, de moment no tenim activat cap fase del risc per fortes ventades perquè veiem que el temps està no és la previsió que no s'ha fet efectiva la previsió que ens han dit des del CECAT o des del Meteocat també.
Clar, en aquest cas no sé si hem passat una mica de fer cas omís a les prealertes i a les alertes, a ara espantar-nos una mica i, doncs, clar, voler aquesta informació molt al detall també és veritat que ara les prealertes moltes vegades s'envien per grups de WhatsApp, es comparteixen molt i sí que arriba molt més la informació preventiva, no? Però que potser que sigui preventiva no ha de ser necessàriament un risc, no? Que al final això es valora des de cada municipi i diàriament.
Exacte. Pensa que nosaltres tenim una estació meteorològica instal·lada al terrat de policia local, que la mirem cada dia. Tenim el Meteocat, ens arriben els avisos del CECAT, que és el Centre de Coordinació de les Emergències a Catalunya, a través de Protecció Civil de la Generalitat. Ens arriben també avisos del responsable de servei de policia, que per si de cas també ens els envia. Vull dir que estem informats al 100%, però sí que hem de ser curosos amb aquesta informació que ens arriba i, evidentment, aplicar el nostre sentit comú per no alertar la població, perquè, insisteixo, ho parlàvem abans, amb la Dana de València, malauradament, sí que és veritat que han aflorat sentiments de por i d'estar molt alerta, i de vegades ens avisen de coses, per exemple, insisteixo avui amb el Ventcat, que dius, ostres, doncs no activo res perquè aquí no fa vent, no? Doncs siguem curosos i no alertem a la població si no és necessari, si no és estrictament necessari. I és el que fem des de Protecció Civil d'aquí de l'Ajuntament, ho valorem en la comissió i decidim si tirem una prealerta endavant o ens esperem, mirem el temps, controlem totes aquestes dinàmiques i a partir d'aquí doncs decidim si veiem que l'evolució va a pitjor.
Posem-nos en l'altre cas, que és el cas d'una emergència. Què és el que s'activa aquí?
El que et deia abans, s'activa, depenent de la fase d'aquella emergència, si la tenim en prealerta, alerta o emergència, doncs activarem alguns grups d'actuació o d'altres. No en totes les emergències s'activen tots els grups. Hi ha emergències que el grup potser logístic no caldria, o el grup d'acollida, per exemple, que ara en parlarem, ho tenim també per explicar, doncs potser el grup d'acollida no cal activar-lo, no? Però sí que evidentment els informem de que han d'estar estan en sobreavís per si de cas haguessin d'actuar, no? Però el que fem immediatament en una situació d'emergència, si per exemple ja fos una alerta, sí que comportaria l'activació, per exemple, del que es diu del CECOPAL. CECOPAL, com he dit abans, és el Centre de Coordinació de les Emergències, que el tenim a policia local.
Això sempre s'ha fet? O...
Sí.
Perquè és una cosa que vèiem a les pel·lícules dels Estats Units, no? Aquests grans nivells d'alta política i aquestes decisions. No sabíem tant, potser no s'havia transmès tant, no? Que es feien aquests.
Sí que es fa, el que passa és que evidentment no és tan pel·liculero.
Clar, és més real, no?
És més real. Real, no? I evidentment, clar, pensa que la titular i la direcció de l'emergència recau en l'alcaldessa. Val? Nosaltres som la comissió d'assessorament, el coordinador de l'emergència, entre d'altres persones estic jo amb els meus companys, i llavors si veiem que fem una prealerta, activem aquella emergència en fase d'alerta, en fase d'alerta, evidentment sí que comporta activar aquest CECOPAL que diem, no? Que és el centre de coordinació. Què fem al CECOPAL? Sí que és veritat que el CECOPAL també el podem activar de dues maneres. O bé a través d'una videotrucada, i ens reunim tots per videotrucada, d'acord? O presencialment, i ens anem a policia local, a la sala de reunions, on està establert allà el CECOPAL presencial, per dir-ho així. Val? Però sí que en la fase d'alerta, en la prealerta, això no comporta, però en una fase ja d'alerta sí que comporta, primer de tot, constituir el CECOPAL i avisar a la Generalitat de Catalunya, a Protecció Civil, de que hem establert i que hem constituït el CECOPAL i que estem fent front al tipus d'emergència X. I a partir d'aquí, com en aquest CECOPAL ja estan els caps d'aquests grups d'actuació que et comentava, doncs cadascú ja sap el que haurà de fer amb el seu grup d'intervenció.
Acabem parlant d'aquests grups, de quins són els grups d'actuació que participarien d'una emergència.
Mira, doncs els grups que estan aquí inclosos en el DUPROCIMI, que això també és per normativa, vale? Tenim el grup logístic, el grup d'acollida, el grup d'ordre i avisos, el grup sanitari i el grup d'intervenció. El grup logístic, doncs, és el que vetlla per la provisió d'avituallament, de material, altres recursos, en cas que sigui necessari segons el tipus d'emergència que comentàvem. El grup d'acollida, sobretot, és gent, persones que estan dins de serveis socials, que és per donar també avituallament a aquestes persones que puguin ser més vulnerables, que s'hagin de desplaçar i d'evacuar del seu barri, de la seva, del seu habitatge, etc., que llavors també amb el grup logístic fan coordinació per veure quins equipaments municipals o no es podrien fer servir per acollir aquesta gent, aquestes persones desplaçades. El grup d'ordre d'avisos és policia local, bàsicament, també una miqueta en coordinació amb el grup logístic per temes de control de accessos, ajudar a l'evacuació de la població en cas necessari, etc. El grup sanitari, que donaria aquest suport més psicològic als afectats per una emergència, i el grup d'intervenció, que són els que sí que és veritat que intervenen en la primera línia de l'emergència per preparar tots aquests mitjans materials que es necessiten per fer front a qualsevol tipus de situació i que s'organitzen també en diferents subgrups. Val? No entraré al detall, però hi ha diferents subgrups de grups d'intervenció, precisament pel que dèiem abans, insisteixo, del tipus d'emergència.
Doncs ens quedarem aquí. Jo crec que hem entès bastant com funciona aquest document tan important. Meritxell, moltíssimes gràcies.
A tu. Gràcies. Gràcies a vosaltres.